Al Sabadell li valdrà l'empat diumenge a Múrcia.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? El llop no va ser tan ferotge com ens l'esperàvem, més aviat al contrari, a l'inici de partit sobretot, però compte que no està la fera caçada encara, així que més val no vendre'n la pell. Hem començat avui amb molta metàfora d'animals, però vaja, que per parlar de manera més planera i més directa, quina pena el resultat d'avui, d'ahir, i no ens hem begut l'enteniment. Segurament molts ja signàvem aquest 2-1 abans de començar, però veient com va anar el panorama, és que es va fer molt curt. Primer per l'inici fulgurant del Sabadell, que es va cruspir el camp de sortida, completament desdibuixats els murcians. I després perquè un cop fet ja el 2-1 visitant, amb l'expulsió de José Ruiz es posava de cara un altre cop al partit pels de David Movilla, però no van ser capaços aleshores, en aquesta última mitja hora de joc, de traduir la superioritat numèrica i en el joc a un marcador més ampli. Per tant, tocarà defensar el 2-1 a Múrcia sabent que l'empat o la victòria seran sinònim d'ascens, la derrota per la mínima pròrroga però obligats a marcar com a Eibar. El panorama, per tant, és diferent. Ara sí tenim una cosa a la butxaca que s'ha de conservar, però faria malament d'anar amb especulacions al cap, perquè seria el primer pas perquè aquest llop, que no semblava ahir tan ferotge, de cop i volta desperti, aprofitant que actua més a casa seva i que és el dia decisiu. Ucam és molt més del que vam veure ahir. No vam encarrilar tant com podríem l'eliminatòria en el primer partit, però toca rematar la feina allà on segurament tot anirà més car. I on, espero, també s'ha de dir, si no me'l feia a sobre, que no en robin un penal com el d'ahir. Clamorós. Poques vegades una acció pot admetre tan poca discussió com aquesta. És impossible que no la veiés. Qui sap si el 2-0 que hi havia en aquell moment va influir en la decisió de Santi Esteban Adame, de l'àrbitre andalús. Només espero que d'aquí a 6 dies no haguem de recordar aquest penal no xiulat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Era un dels gairebé 9.300 que ahir empenyien des de la graderia el Toni González, avui al control de so. Amb ell comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem amb bàsquet. El Fenerbahçe ha guanyat l'Eurolliga de masculina. L'equip de Jassi Kevicius va superar ahir el Mònaco 70-81 a la final jugada a Abu Dhabi. A més, avui últim dia de descans al Giro d'Itàlia, després del triomf de Carlos Verona ahir a Asiago. El mexicà Isaac del Toro segueix com a líder de la Corsa Rosa amb 1-20 d'avantatge respecte a Simon Yates, 1-26 sobre el seu company Juan Ayuso, quan resten encara 4 etapes de muntanya en aquesta última setmana. Luis de la Fuente no ha convocat Joan García, el porter de l'Espanyol, per la fase final de la Lliga de les Nacions. La principal novetat de la llista de la selecció és el retorn d'Isco Alarcón. A més, el Barça va tancar la Lliga ahir amb golejada per 0-3. Es va imposar l'equip de Hansi Flick en l'intranscendent duel a Sant Mamés contra l'Atlètic Club. Els blaugranes han acabat 4 punts per sobre del Madrid. I a més, el Leverkusen ha presentat a Erik ten Hag com a nou tècnic. És el recanvi de Xavi Alonso, nou entrenador del Real Madrid. I aquí a l'Hotel Suís.
I es comenta la recepció.
Farem el postpartit d'aquesta victòria momentània 2-1 contra l'UQAM a l'anada de la final dels play-offs. També l'Astralpool forçant el tercer partit de la final femenina de waterpolo o el tenis taula del club sense ascens a Superdivisió.
La notícia curiosa.
Gerard Piqué va haver de sortir escortat per la policia d'un restaurant de Lleó. Va ser en la prèvia del Cultural Andorra, en el qual l'equip dels exarlequinats José Manzanera o Sergi Maestre van ascendir a segona divisió.
De quin partit no estarem pendents?
Del voluntari Unirea Slobozia, a les 7, play-off a Romania.
I a les xarxes socials.
D'entrada, el Club Esportiu Mercantil, que publica que el migcampista ofensiu Brian Ramírez ha estat una setmana fent proves amb el Feyenoord a Rotterdam per una possible incorporació. i també totes les reaccions a xarxes per les imatges de l'estadi de la Nova Creu Alta ahir, que feia molta patxoca, entre les més destacades. Per exemple, Aníbal Zurdo preguntant si pot haver-hi alguna cosa més bonica que això, o Aleix Coc qualificant-la de bogeria arlequinada.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exatleta Francisco Roldán, últimament més vinculat al món de la bicicleta, i també els exarlequinats Valentín Merchán, Toni Gavarre i Eneko Fernández de Garayalde.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, mig quart de dues en directe a l'Hotel Suís. Ens hi posem amb el postpartit d'una victòria que sap a poc. És que veus com va anar el partit i realment el regust és molt agradós, perquè el Sabadell segurament va fer mèrits per encarrilar més encara l'eliminatòria, i això que ho té bastant més de cara que no pas ara fa un dia, perquè l'empat ara sí que li val. A Múrcia, el Bisòquer la condomina per acabar ascendint a Primera Federació. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Per mi sap a poc per dues coses. Primer, perquè el gran inici de partit no té tant premi com semblava. I segon, perquè la superioritat numèrica de mitja hora no la va saber traduir després en el tram final de partit a eixamplar la diferència, a fer més gran la ferida d'Ucamp.
La primera part diríem que no ens la van permetre. A la segona sí que aquí li hem de buscar una part de crítica, no? De desmèrit del Sabadell, que, com dius, no va ser capaç de generar perill real. És cert que es va viure pràcticament tot aquells minuts en el mig camp defensiu d'Ucamp, i el Sabadell va saber, entre cometes, tancar, perquè també així ho va voler l'equip de Germán Crespo, el quadre murcià als vorals del seu àrea, però sense realment tenir ocasions, allò que diguessis, manifestes, de que Ackermann es convertís en l'heroi del conjunt universitari. La primera part, que després ja en parlarem, t'he portat una miqueta de tot, un bon assortiment de contingut. La primera part, és clar que el Sabadell va sortir molt bé, va entrar molt bé en el partit. Ostensiblement el rival ho va fer molt millor que no pas el conjunt d'Ucamp, però per contra, quan millor pintava tot plegat i fins i tot quan l'efectivitat arlequinada ja s'havia posat de manifest per partida doble, diguem-ne que va venir una jugada que va ser determinant, i que tant de bo no ho sigui més, i que no ens haguem d'en recordar diumenge que ve, diumenge d'aquesta setmana, un cop acabi el partit de l'ascens del Centre d'Esport Sabadell.
És un penal com una catedral que és impossible que no veiés ni ell ni l'assistent, tot i que evidentment correspon al principal i no al línier saber si és penal o no, però és que no té ningú pel mig, la pilota és neta, li cau de cara a Miguelete, que guanya la posició al seu marcador, i quan es disposa a rematar davant del porter el tiren a terra, xocant a baix i a dalt, en el peu i amb el braç, el tiren a terra, i ja fins i tot la reacció de tornar-se boig de Miguelete ja és, evidentment no et pots guiar només per les reaccions, però ja és indicatiu que és un penal com una casa de pagès.
Sí, parlava avui amb un amic àrbitre d'aquesta casa, o exàrbitre, i em deia que és d'aquelles coses on no t'ho expliques, no perquè no ho hagis vist, que és possible no veure-ho, no en aquest cas, és a dir, estem parlant a nivell general, hi ha accions que passen en un partit que l'àrbitre, doncs, ja, circumstancialment, no les veu. Diu, però clar, només que, allò que es diu tan fàcil, només que hagis jugat una mica a futbol, ni que sigui a casa teva amb els fills, al passadís...
Per què t'has de tirar?
Clar, diu, el fet de que tots dos vagin a terra, no només Miguelete, sinó que els dos jugadors, diu, què pots interpretar que ha volgut fer el davanter? En lloc de rematar, en quin moment ha pogut escombrar el defensa? És a dir, si han caigut els dos, és que un dels dos ha trebat a l'altre i han anat els dos a terra. El davanter, difícilment, com dius, amb la posició que tenia Miguelete, té cap necessitat d'anar a terra, de fer caure el defensa i de no rematar una pilota que li venia prou franca. Per tant, és que ni que sigui per la pròpia acció i per la pròpia reacció, era d'haver-lo assenyalat, però, malauradament, no va ser així. Però bé, com et dic, Et porto polèmica arbitral, parlem també una miqueta del peatge a pagar del partit d'ahir, parlarem, evidentment, de l'ambient espectacular que es va viure a les graderies, que ja l'has comentat, aquesta millor entrada de la temporada amb aquests 9.200 ahir a l'estadi, a més que es van fer notar, sobretot a la primera, a la segona jo crec que la gent també per moments es va contagiar d'aquell punt de dir ho hem tingut i se'ns escapa de moment, o no ho acabem de rematar com tocaria, però... amb moltes coses, Adri, per analitzar d'aquests 90 o 120 minuts que li queden per endavant aquesta eliminatòria que s'ha de decidir al Bisoccer la Condomina.
Doncs comencem, si vols, per la gent, perquè al final gairebé 9.300 persones per no arribar a 200, però estem parlant de la millor entrada de la temporada, superant fins i tot la del derbi contra el Terrassa. Va ser un ambientàs, crec que llegia el Cristian García, el Som de l'Hospi, a Twitter, que deia, traient Barça, Espanyol i Girona, els tres de primera divisió, és la segona entrada més multitudinària d'un partit català, de futbol català, aquí a Catalunya, només superada per una del Nàstic, ja està. O sigui, és una entrada de les que recordarem amb temps, amb mosaic, amb una graderia que va estar empenyent des de l'inici. És veritat que el partit també es va posar molt de cara i va animar i va acabar de contagiar la gent, fins i tot amb aquest punt de pressió respecte a l'àrbitre per aquesta incomprensible pífia de no assenyalar el penal. Això al vestidor també ho tenien ben present. Fins i tot la sensació de deute que tenien amb la gent.
Sí, l'hem escoltat alguns dilluns, aquí a David Movilla fer, bé, o a les prèvies dels divendres fins i tot, quan dins en directe a l'hotel l'escoltem el tècnic basc dir aquest equip té un deute amb l'afició, aquest equip encara li cou, doncs, per exemple, la derrota en el derbi a Terrassa, o encara li cou el 0-4 a casa contra el Sant Andreu... I és un argument, insisteixo, que el tècnic de Baracaldo ha anat repetint, no et diré sistemàticament, però sí amb força freqüència. Doncs bé, per començar per aquí, com dius, per un dels aspectes positius que va ser, a banda de la victòria, aquesta comunió amb la graderia, amb l'afició, amb els socis, amb els aficionats que ahir es van donar cita al temple, doncs el que dius, aquest punt de satisfacció del vestidor, però sobretot perquè, més enllà de que sempre és bo guanyar, sempre és bo... com a mínim agafar avantatge en una eliminatòria, doncs, això, a 180 o 210 minuts, haver saldat part del deute, una part important del deute, que tenien amb els aficionats. Per qui va començar David Movilla? I, sobretot, recordant algun dels precedents i aquest equip que aquesta vegada sí va ser capaç de donar-li una alegria gairebé molt completa a la seva gent.
Este equipo quiere más y porque ha mostrado que quería más. Yo quiero felicitar a los jugadores porque teníamos una asignatura pendiente, ¿no? Tenemos una asignatura pendiente que era con un estadio lleno, o casi lleno, con 9.000 personas, dar el nivel, mostrar esta energía y honrar este escudo. Y creo que hoy sí lo hemos hecho, más allá del resultado.
Més enllà, però també amb el resultat, amb aquesta victòria, que potser va quedar curta, però és evident que millor això que no pas res pel conjunt arlequina. Però un David Movilla que va començar per felicitar els jugadors i també després va voler agrair especialment aquest suport al qual estàvem parlant, insistint, això, que aquesta temporada d'equip en alguns moments puntuals i puntals, diria jo, no ha sabut estar a l'altura o no ha aconseguit estar a l'altura del que requeria l'enfrontament, insistint en aquesta canalització correcta de l'energia positiva. Ahir l'equip va fer seva aquesta energia positiva, la va saber transformar al seu favor i al final es va produir aquesta comunió. Agraïts des del vestidor i en aquest cas personalitzats o com a portaveu de tots ells, el tècnic d'aquesta primera plantilla masculina del Sabadell.
Yo quiero agradecer a todo arlequinado que ha venido hoy, porque hoy el primer gol lo ha metido la grada. Yo creo que es la energía en la que ha vibrado el equipo gracias al ambiente que se ha generado. Otros días esa energía pues tal vez no la hemos canalizado tan bien como hoy, y hoy el equipo, lejos de sentirse presionado o sentirse bloqueado, se ha sentido liberado, entusiasmado y bueno, pues teníamos esa asignatura pendiente.
Potser no l'hem canalitzat bé, no? Jo crec que segur que algun dia no s'ha canalitzat bé aquesta energia, però vaja, el dia ideal per fer-ho era ahir, i es va fer no tant com voldríem, o com va mereixer el propi Sabadell, però sí que al final, amb una victòria momentània, i com dèiem, i tot mutilat per una pena màxima que després s'ha de materialitzar, s'ha de traduir també amb el xut posterior per veure si entrava o no, però que podria haver estat en condicional el 3-0 del Sabadell. Insisteixo, Sergi, jo a De Sant Esteban Adame no el vull afegir a la llista dels Ortiz Blanco i companyia. I que tothom té dret a equivocar-se, o sigui, s'equivoca Movilla amb canvis, ens equivoquem nosaltres narrant jugadors, s'equivoquen els futbolistes fallant ocasions o pifiant-la quan ets el porter, i l'àrbitre, evidentment, la pifia també amb errors de precisió. Però hi ha coses que no són acceptables, que és que tu vegis una jugada que és tan clara i que decideixis que no és el que tothom... O sigui, jo crec que fas una enquesta a 100 persones neutrals i l'escena et diuen que és penal.
És més, t'incorporo als 30 o 40 seguidors d'Ucamp que estaven allà a la graderia, que segur que assumeixen, també diran,
sí,
que és un penal, que a vegades passa. És a dir, i aquí ens hem fet un far a vegades d'anar fins i tot contracorrent del que et podria dir el cor en un moment donat, de dir, ei, no passa res, hem sortit afavorits, és clar que l'àrbitre s'ha equivocat i ha afavorit en aquest cas el Sabadell. Doncs bé, ahir...
Mira, t'ho dic d'una manera, Sergi, a Eibar el Sabadell fa un gol a Peque Polo que pot ser que estigui en fora de joc. Pot ser, i ho hem comentat en antena i no ha passat res.
Sí, sí.
Ah, és un error, si és que l'és, de vista, de dir, ostres, hi ha molts jugadors, una jugada ràpida, és impossible que el puguis veure en un moment, no hi ha VAR, és difícil de veure si és fora de joc o no. Potser t'acaba condicionant igualment l'eliminatòria, però entenc que et puguis equivocar en una jugada d'aquest tipus. En una cosa tan flagrant com la d'ahir, tan neta, sense jugadors pel mig, jo vull pensar que no, però a mi l'únic que em porta el cap a creure és que el 2-0 influeix en la presa de decisió.
Li va passar...
Segur... És que això sentencia l'eliminatòria.
Sí, sí, i per aquí va una miqueta, perquè a més vam veure un arbitratge, allò que es diu, Adri, superat gairebé des del primer minut, des del començament, allò que es diu mala gestió o descontrol arbitral, segurament, tret d'aquesta acció del penal, no va haver-hi jugades molt polèmiques, però sí, per exemple, en el criteri de targetes és evident que va ser un autèntic despropòsit, i no ho dic per les dues expulsions, que al final, més enllà de que en el cas d'Ostrell va pecar d'allò, va caure en el parany que li va plantejar el jugador d'Ucamp, però a Miguelete el van cosir. O sigui, literalment, José Ruiz va cosir a Miguelete i va trigar en sortir expulsat al lateral dret d'Ucamp. Però bé, penal molt clar no assenyalat. De fet, podria haver estat en plena rauxa del Sabadell amb aquella sortida fulgurant que va tenir l'equip de Movilla. Podria haver estat el 3-0. No m'atreveixo a dir si la sentència, però sí que un resultat molt còmode pel centre d'esports. I he deixat avui tota la resposta sencera, fins i tot amb la teva conversa.
És que si no dura dos segons.
Adrián Arroyo i David Movilla, amb aquesta comunió que han generat, sí, al llarg dels últims mesos, dialogant de la pregunta del milió.
És que no era la primera pregunta que li fèiem sobre això, eh?
Doncs bé, no va voler entrar ni en polèmiques, diríem, ni en valoracions, tot i que és evident que el tècnic Arlequinat, gairebé mossegant-se la llengua, se li pot entendre tot.
Independientemente del viaje, que será largo el que tendrá, te quería preguntar por la acción del penalti. ¿A ti te parece que es penalti?
Sí, es ahí, ¿eh? Sí,
es
ahí.
No, es que el viaje será largo y seguro que le dará vueltas el hombre, pero ¿qué te ha parecido a ti la acción esa?
¿Cómo la has visto tú?
Para mí penalti, claro, pero claro, quiero saber qué piensa el entrenador del Sabadell.
Que tenga un buen viaje.
I no era el primer que tingui un bon viatge que deia David Movilla, que després, quan ja sortia off the record, deia, a veure si encara em sancionaran després de tot. En fi, polèmiques al marge, el Sabadell ha de fer bo ara el 2-1 d'ahir. No serà fàcil, Sergi, perquè m'imagino que l'Ucamp que vam veure ahir no serà ni de bon tros el que ens trobarem diumenge al Bisoccer la Condomina. El marcador podria haver estat millor, i la sensació que vam tenir tots, Sergi, és que se'ns va escapar viu l'Ucamp de les mans quan el teníem allò gairebé per rematar el passi.
Sí, 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 és aquesta sensació que va quedar una mica en l'ambient, no? I que fins i tot fa que et quedis amb aquest regust de dir, sí, s'ha guanyat, és cert, ara el Sabadell li val guanyar i en té prou també fins i tot amb empatar el partit, aquesta vegada, a diferència del que passava a Ipurua, que s'havia de guanyar sí o sí o sí, aquesta vegada el Sabadell fins i tot podria... que se m'entengui, gestionar un hipotètic empat en un moment donat, no així de l'eliminatòria, recordem-ho, que és un matís diferent. Es pot empatar el partit, però en cap cas es pot perdre. Si el partit es perd, el Sabadell queda automàticament fora de l'ascens. En aquest cas, la victòria li val a Ucamp Múrcia, encara que sigui per la mínima. Però David Movilla el vam trobar convençut de les possibilitats, del paper dels seus homes, del partit que s'ha de plantejar, sobretot perquè va voler recordar les penúries i tots els entrebancs, totes les pedres del camí que ha hagut d'anar superant aquest Sabadell al llarg de la temporada. Arriba en un bon moment, arriba l'hora de la veritat, arriba allò que ens diu la veritable final. És cert que juga a domicili, és cert que, malgrat això, l'afició arlequinada no faltarà a la cita. Després parlem una mica, Adri, també del tema desplaçament. Això sí, per David Movilla queda millorar encara més la versió mostrada ahir, que caldrà, sobretot perquè en un altre aspecte l'equip sí o sí ha d'aconseguir aquest ascens.
Creo que este equipo ha ido aprobando asignaturas, ha ido creciendo y bueno, y ahora tenemos el partido más difícil contra el rival más complicado en el momento más determinante y ese es el último examen que tiene este equipo y no cabe duda, vamos a tener que hacer un partido mejor que el de hoy porque nos vamos a encontrar un UCAN evidentemente apoyado por su gente. Ahora, los 300, 400 nuestros, si se hacen notar como en Eibar, como en Ipurua, pues va a ser una ayuda importante, ¿no?
Doncs una ajuda important que segur que l'equip necessitarà en els moments complicats que se li puguin presentar, en aquest cas a terres murcianes. No serà fàcil, és evident que tots esperem que UCAM, tant de bo que no, però mostri alguna millora respecte al que vam veure ahir després dels primers 90 minuts d'aquesta eliminatòria final. I recordava David Movilla que si amb 2-0 ell ja hagués parlat d'eliminatòria complicada, és evident que amb el 2-1 això encara ho ha posat una miqueta més difícil.
Sabemos que enfrente había un rival complicado, que nunca perdió un partido de más de un gol, y sabemos que bueno, con un 2-0 iba a ser muy complicada la vuelta, con un 2-1 va a ser extremadamente complicada la vuelta, no es lo que cambia.
I per si fos poc, Sergi, amb peatges d'ahir, fregant el descans es va lesionar Ryan Bakayoko, va ser expulsat fregant al final Ostrell per una
el seu
acció,
recanvi, de fet.
Sí, un per l'altre, va ser el canvi, i va ser expulsat per novell, segurament, va pecar de joventut,
Sí.
I són dues baixes importants, perquè, com dius, un era el recanvi de l'altre i són els dos nous que tenia ahir el Sabadell.
Sí, com a mínim ahir van ser en aquesta figura. Recordem que queda Javi Delgado, que és una opció, és una finestra que s'obre.
Te'n porto fins a tres opcions, imagina't.
Ah, vale, doncs després me les expliques. En tot cas, ara ha quedat així una mica...
Si vols, ho faig ara, si vols.
Fins i tot border, allò de dir, vale, després, calla.
Ara no m'interessa.
Bromes a banda. El que diem, la lesió de Bacalló, que per sort, ho he de dir, Adri, i hem d'informar la gent, no sembla tan greu com ens ho va semblar en un primer moment. Diríem que el davanter francès es va espantar i molt quan el genoll va patir aquell cop. Ens deien així extraoficialment, insisteixo en el que sempre dic, recordeu que el club no informa oficialment ni de lesions, ni de temps de recuperació, etc etc, però que no semblava tan greu, però també que s'entengui, no greu significa que molt probablement, per no dir absolutament, està descartat,
encara que fos la contusió,
correcte, només pel partit de tornada. Veurem. Sancionat Ostrell, en aquest cas sí que està clar que no podrà comptar David Movilla amb el davanter reusenc. Dues baixes, més la de Jan Molina i la de Tico Iniesta, que preocupen a Movilla. Doncs home, relativament. Voldria comptar amb tots el tècnic basc? Segur. Ah, també diu, tinc jugadors suficients. I està clar que el Sabadell, segons el seu tècnic, presentarà un equip de prou garanties.
Saldremos con 11, ¿no? O sea, hay que adaptarlo y buscar las complementariedades para que sea aquello que pretendemos, ¿no? No cabe duda en lo que he dicho. Ellos hoy tenían la baja de Jeremy, muy bien cubierta por Marcos. La semana que viene tienen la de José Ruiz y nosotros seguramente tengamos dos. Y bueno, pues vamos a salir con 11. Yo de bajas llevo 26 años sin quejarme. Mientras tenga 11 para sacar. Si me quedan menos de 11, lloraré un poquito.
Sergi, va, posa't al cap de David Movilla, si us plau. Tres alternatives, i si en trobes una quarta, tu mateix. La primera és la que sembla més peça per peça, més lògica, que és Javi Delgado. Sorprendria, perquè porta defenestrat setmanes, tot i el seu gol a Paterna, el seu pas per la gespa ha estat testimonial en els últims mesos, però és el nou nat que li queda disponible. Per tant, el de Cabezón de la Sal podria ser el recanvi. Un altre és que Peque Polo, que ve jugant bastant també de davanter centre, pugui actuar en el lloc de Ryan Bakayoko i, per tant, jugar amb Peque Polo d'inici. Fas que si amb el cap, potser és la teva opció.
Bueno, perquè la meva primera pregunta era si estàvem parlant de que juguin d'inici o juguin. No, juguin d'inici o no juguin.
La tercera és jugar, per exemple, amb un Miguelete, que ho ha fet ja aquesta temporada, de fals nou, de davanter centre, no tan caigut a la banda, i que algú, per exemple, Javi Feria, per exemple, Ton Ripoll, que cada vegada té més ritme, pugui jugar d'extrem en el lloc de Miguelete i que el de Jerez jugui de davanter centre sabent que Miguelete no estarà segurament per 90 minuts i molt menys per 120.
Descarto la de Javi Delgado per jugar d'inici, no perquè no hi cregui, ni molt menys amb el jugador càntabre, sinó perquè, com has dit, el fet de veure'l fora de les convocatòries, pràcticament en els últims dos mesos, traient algunes honroses excepcions, em fa no creure gaire, per no dir gens, en una titularitat. Insisteixo, i no té res a veure amb el que jo pensi futbolísticament de les possibilitats de Javi Delgado. Si m'he d'arriscar, no veig a Peque, Polo i Miguelete jugant d'inici tots dos, però per una senzilla raó, que és la que acabes de comentar també, Miguelete. O sigui, el dubte que em genera pensar que Miguelete no pot aguantar-te els 90 minuts, i ja no et dic els 120 en cas de que haguem d'anar a una pròrroga, fa que sigui aquest 60 per un, 30 o més, depèn com es doni, per l'altre. A partir d'aquí, veig a Miguelete jugant de punta? Sí. I veig algun moviment que no té a veure amb la referència ofensiva, sinó amb les peces que puguis tocar, com el que deies, o un Javi Feria, o un Ton Ripoll que puguin actuar, que puguis, ara diré una barbaritat, que puguis fer jugar junts, que ho dubto, a Sergi Segura i Pau Fernández d'inici. Tot això estem parlant d'inici, no que en un moment donat del partit es pugui arribar a donar. Per tant, em quedaria més amb un Javi Feria, tot i que tampoc no ha tingut gaire continuïtat darrerament, però sí que en aquesta necessitat, perquè és que, a més, el que dèiem, ara bromes a banda, has perdut dos jugadors, o perds dos jugadors que poden actuar de nou, cadascú amb les seves característiques, però dos jugadors que poden jugar en la mateixa posició. De fet, ahir, com dèiem, va ser el recanvi natural, com són Bakayoko lesionat i el sancionat Miquel Ustrell.
Doncs tindrem tota la setmana per davant per especular nosaltres, sí, amb possibles onzes i a veure quina idea pot tenir en el cap David Movilla. Demà dia de descans, dimecres entrenament, sessió a la nova Creu Alta i amb roda de premsa del cap i de Sergio Cortés en la prèvia d'aquest UCAM-Sabadell, el partit definitiu de la temporada. Hi ha novetats, per cert, o no, a nivell de l'intent d'ampliació del sector visitant?
No hi ha novetats i em temo
que no n'hi haurà.
Que no n'hi haurà. Malauradament, em temo molt que no n'hi haurà, més enllà de les que ja va anunciar en el seu moment UCAM, per ser-hi unes entrades que, recordem, s'han esgotat, es van esgotar en qüestió de 10, 11 hores, 12, molt estirar els aficionats del Sabadell, socis del Sabadell, la majoria, perquè eren els que tenien aquesta prioritat, doncs les van poder comprar. I caldrà veure també el tema de desplaçaments, perquè recordem que el partit comença tard, a les 7 del vespre, bona hora per allò de la temperatura que ens espera si no hi ha canvis a Múrcia, però la logística dels viatges ho ha complicat. Ens deien avui, no sé si oficialment com a mínim, però que ja s'han completat els dos autocars i que s'està treballant amb la possibilitat de que hi hagi un tercer. Veurem.
El primer ha estat qüestió d'una hora, eh?
Sí, ha anat ràpid. I un altre tema que també està donant molt que parlar, del qual no tenim informació allò confirmada, però sí que podem dir que s'està treballant, és el tema famós de la pantalla gegant.
Què dius ara?
Sí, el club està treballant per buscar alternativa que passa per intentar organitzar la pantalla gegant, ja sigui al propi estadi, ja sigui en alguna ubicació de la ciutat, fins i tot s'està parlant amb algun local d'oci de Sabadell. Tot i que no és la idea que es té, si es vol fer, o si la idea inicial és que es pugui fer en un espai obert, com és costum aquestes pantalles, però s'està treballant amb diferents fronts i mirant de parlar amb l'Ajuntament, que sense que sigui versió oficial, perquè encara no l'hem aconseguit, els primers inputs que ens arriben és que un tema de burocràcia administrativa impossibilita a la ubicació municipal, anem a dir-ho així, o política d'aquesta pantalla. Per tant, és el club el que està, en aquest cas, accelerant tràmits...
Per una qüestió de timings, no?
Per intentar fer-ho de manera privada, que sempre és molt més àgil que no pas la via pública, i des d'aquesta casa podem donar fe del que significa haver de treballar moltes vegades amb la burocràcia administrativa.
Diumenge a les 7, el partit de tornada. Repasso simplement i de manera molt ràpida com ha anat aquest cap de setmana, perquè dels 4 partits en els quals no hi era el Sabadell, de play-off descens, 2 s'han hagut de suspendre momentàniament, eh? El Teruel 0, Numancia 0, va acabar sense cap més conseqüència, més enllà que li van pispar també un penal clar al Teruel. El Torrent 1, Talavera 1, va acabar abans d'hora per llançament d'objectes, es va reprendre després a Sant Gregorio i va empatar l'equip taronja en aquesta continuació. La victòria clara de l'Avilés, que és qui sembla que està més a tocar de l'ascens, 0-2 al Cerro del Espino contra el Rayo Majadahonda, i un partit surrealista. Estepona 1, Cacereño 0, es jugava ahir a la nit, amb corredisses entre aficionats dels dos clubs, amb llançaments d'objectes, etc. El partit es va suspendre, no t'hi vulguis trobar si ens passa a nosaltres, eh? I s'ha jugat el tram final avui, a porta tancada, i he anat al perfil oficial de Twitter de l'Estepona i et repasso el timeline. 12 en punt, arrenca la continuació. 12-0-8, ocasió per l'Estepona. 12-0-9, ja estem al temps afegit. Només han passat 9 minuts, però ja estem al temps extra. 12-13, final de partit 1-0. És a dir, han jugat 12-13 minuts.
Mal precedent, el que ha passat en 2 d'aquests 5 partits, en 2 d'aquestes 5 eliminatòries, Adri, mal precedent, tenint en compte... i no em vull aventurar, que queden els partits de tornada. És a dir, si tu ets seguidor ara mateix, ja no et dic el partit del Torrent, que mira, d'aquella manera, però es va poder jugar amb una certa normalitat. Però el que vam viure ahir, amb imatges que hem anat veient al llarg de l'Estepona, Cacereño, el tanto, el que pot passar Príncipe Felipe,
sí.
Doncs el tanto, que ja et dic que no em vull aventurar ni estic cridant al mal temps i tant de bo no passi res, però diria que no és el millor precedent, tant les corredisses com dius que va haver-hi durant el matí pels carrers d'Estepona entre suposats presumptes aficionats, per no dir alguna barbaritat més, dels uns i dels altres, i el que pugui passar a Càceres aquest pròxim cap de setmana.
Dissabte a les 8, Avilés, Rayo Majadahonda. A quarts de 9, aquest Cacereño Estepona. Diumenge al matí, el Talavera Torrent. A les 6, el Numancia Teruel a Los Pajaritos, l'últim en pujar. Haurà de ser el Sabadell per una qüestió de timings. A les 7 del vespre, el partit més tardà, aquest UCAM Murcia-Sabadell. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Publicitat i tornem.
Atenció, Sabadell. Pedro Capó, un dels grans noms de la música llatina, arriba a Sabadell des de Puerto Rico. El guanyador de 3 Grammys llatins actuarà en el seu únic concert a Espanya aquest any. Dijous 13 de juny, al Parc Catalunya. Prepara't per cantar, ballar i vibrar amb èxits com Calma i molts més. Entrades a la venda a la web oficial del club csabadellfc.com. No et quedis fora d'una nit inoblidable. Un concert organitzat pel Centre d'Esports Sabadell amb la col·laboració del Festival Observa. Ràdio Sabadell, emissora oficial.
Mongòlia, l'estepa infinita, els paisatges del desert de Gobi i els seus llacs cristal·lins, terra de llacs i cavalls salvatges, de temples budistes i hospitalitat mil·lenària. Amb B-Travel gaudeix del seu misteri de l'1 al 13 de setembre amb un guia des de Sabadell amb pensió completa i amb grups reduïts. I el 26 de maig a les 7, un especialista ens farà una exposició del destí amb tot luxe de detalls. B-Travel compta amb tu per a un viatge inoblidable. Contacta amb B-Travel a btravel.net o a plaça Ricard Simovac 3 a Sabadell. No et preocupis per res. Només gaudeix del viatge amb B-Travel.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi a la tornada de la publicitat. El tindrem aquest vespre en el Tribuna Preferent, com cada dilluns, al Twitch, a l'antena de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, com estàs?
Hola, Adri.
Ja el vam tenir ahir fent doblet, no només amb el futbol, també amb el waterpolo, i el tindrem dimecres perquè hi ha tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Iberdrola femenina de waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell se la jugava ahir a Sant Andreu, a la Pere Serrat, i va guanyar per un ajustat 10-12, forçant aquest tercer partit de la final.
Doncs sí, entre l'espasa i la paret, l'equip de David Palma, que va treure la seva millor versió, una de les millors versions dels últims mesos, per forçar, com deies, aquest tercer partit. Realment va ser un guió que es va semblar molt al del primer enfrontament a Can Llong, diumenge de la setmana anterior, però a la inversa, és a dir, amb les de David Palma, que van sortir molt fortes, especialment fines en defensa. A mitjans del segon quart estàvem parlant d'un marcador d'1-5 favorable a l'Astralpool, però va haver-hi reacció andreuenca al final del tercer i a l'inici de l'últim quart. Les de Javi Aznar van empatar a 7 i a 8. La clau per mi és que l'Astralpool va saber trobar el camí del gol just en l'acció immediata a aquests dos empats. Per tant, sempre va anar per davant en el marcador. És cert també que l'escenari s'assemblava molt al de la final de la Champions en els últims minuts. Podríem dir que va planar el fantasma, fins i tot. Va haver-hi algun xut de Caral Tantón que ens va posar la por al cos. Però també és cert que a falta d'11 segons, en l'últim atac de l'Astralpool, va marcar el seu primer i únic gol del partit, per cert, Simone van de Kratz, i per tant va evitar que el Sant Andreu doncs pogués forçar aquesta tanda de penals i que tingués aquesta última oportunitat d'aconseguir el triplet a casa. Escoltem dos protagonistes. D'entrada, el tècnic David Palma, molt satisfet amb l'actitud de les jugadores i també satisfet amb el plantejament agressiu que van fer ahir a la Pere Serrat.
Avui estem molt contentes, no? Amb tot, amb l'actitud de les jugadores, amb el plantejament. Hem començat amb un plantejament molt valent, molt agressiu, i els hi dèiem a les noies que si hem de morir, morirem sent valentes. Hem fet un treball amb aquesta defensa en igualtat que jo crec que les ha sorprès al principi, els hi costava atacar, però al final més del mateix, no? S'acaben igualant aquests partits i al final, pues, detalls. Jo crec que avui hem construït molt bé des de la defensa i hem estat efectives en atac i hem aconseguit la victòria, no? I tenir aquesta oportunitat dimecres de guanyar la Lliga a casa nostra.
Doncs a casa nostra, a Can Llong, i a caixa o faixa, aquest tercer partit de la final, a vida o mort. Ja se n'havia trobat, ara en parlarem també, però ja se n'havia trobat en alguna situació com aquesta, l'Astralpool, en el passat, especialment en aquelles sèries dels últims anys contra el Mataró de Dani Ballart. I pràcticament mai havia fallat l'Astralpool en aquest tipus de partits.
Recordo una fa molt de temps contra el Mediterrani, també la famosa, aquella...
Jo diria que és, mira, deures per dimecres, diria que és l'última que es perd el tercer partit, contra el medi de Laura Ester i de...
A Can Llong, per això, sí.
De Laura Ester i de Jenny Pareja.
Sí, just correcte. Abans que vinguessin aquell estiu.
Correcte. És a dir, l'estiu del 2010, si no m'erro.
Sí, aquí ja m'enganxes, però...
Sí, perquè el 2011 és la primera Champions.
Sí, correcte, clar.
Doncs,
clar,
per
clar,
tant, estiu del 2010. Dit això, l'altre protagonista que escoltem és l'MVP del partit. Va fer un gran partit, la millor del món, autora de 4 dianes, Bea Ortiz, assegurant que la fórmula de l'èxit d'ahir passava, o va passar, sobretot pel treball, per la feina que van fer entre setmana preparant el partit, i també per aquesta creença a l'hora de superar els mals moments dels últims partits contra el Sant Andreu, és a dir, a la Copa de la Reina, a la Champions, al primer partit de la final, i com diem, capgirant en certa manera, o començant a capgirar aquesta tendència.
Hem aconseguit un pas més, que és forçar un tercer partit. Crec que estem fent un bon treball, crec que estem treballant molt bé, crec que estem començant a creure realment a l'equip que som, i si treballem com estem treballant aquesta setmana, com hem treballat la setmana passada, si creiem tot el que estem fent, jo crec que el dimecres pot sortir un bon partit.
Per tant, aquest dimecres, tercer partit, serà la Bombonera de Can Llong.
Sí, sentirem dimecres, per cert, a Bea Ortiz. Per mi un tall de veu molt potent, una Bea Ortiz que la temporada que ve jugarà al Ferencváros, però dient que aquesta lliga la vol guanyar per la Mati Ortiz. Li ha promès que es deixarà tot el que tingui i més per intentar que la capitana de l'Astralpool tanqui dimecres la seva carrera guanyant el títol de lliga. És un dels grans al·licients d'aquest partit. A les 7 de la tarda, en directe a l'antena de Ràdio Sabadell, el partit, amb els comentaris habituals també del Jordi Millán, del tècnic sabadellenc, I, com diem, amb l'oportunitat de tancar una temporada que realment ha estat molt complicada, entre maternitats, baixes, lesions, fitxatges temporals... Doncs es pot tancar aquesta temporada, que únicament de moment té la Supercopa d'Europa a les vitrines, amb el títol de Lliga. Recordem que el vigent campió és el Mataró, per tant es podria recuperar també aquesta hegemonia a la divisió d'honor, guanyant la que seria la 21a Lliga, però per mi, Adri... Insistim, un dels detalls importants d'aquest Astral Pool Sant Andreu és que és l'últim, ara sí, l'últim partit de la carrera de Mati Ortiz.
El comiat de la Mati. Gràcies, Vituri. Fins ara.
Adeu.
I per contra, un altre equip del Natació Sabadell, el de tennis taula masculí, s'ha quedat sense ascens a la Superdivisió. En el decisiu partit per pujar a la màxima categoria, els nedadors no van tenir cap mena d'opció contra l'anfitrió de les fases. L'Atlético San Sebastián va guanyar per un clar 4-0 i ni Luca Chiedeschelli, ni Xavi Casadevall, ni Héctor Saavedra van poder guanyar un sol set. El tècnic de l'equip, Àlex Bocanegra, admet així la superioritat.
Era el gran favorit. És un equipàs. Des d'aquí també felicitar l'Atlético San Sebastián, per al final han sigut molt regulars en tota la Lliga, tenen un equipàs, juntament amb l'Ander, amb el Pau Verde, el jugador israelí, que és un molt bon jugador, i amb el Marc Gutiérrez, doncs, han fet una tripleta molt bona.
El club havia superat prèviament a les semifinals la Llamonte per 4-2, però els contratemps ja havien començat aviat, amb la baixa d'última hora de Mika O'Connor per indisposició. El fet que el primer equip no hagi assolit l'ascens provoca també que el segon equip no pugui pujar a la divisió d'honor, tot i haver-ho aconseguit a les pistes.
Ha sigut un cap de setmana molt dur, perquè teníem opcions de tots els equips, el primer equip, el segon equip, el tercer equip, estàvem disputant les fases d'ascens, el primer equip aquí a Sant Sebastián, el segon equip a Madrid i el tercer equip el teníem a Calella, no? I anava molt bé. De fet, el segon equip ha aconseguit l'ascens a Divisió Honor. I des d'aquí també felicitar el segon equip per la gran temporada que s'ha fet al final i per aconseguir l'ascens, que, bueno, que per desgràcia pues no es materialitza, no? Bàsicament perquè nosaltres hem perdut a les semis amb l'Atlético San Sebastián.
Recordem que aquestes eren les segones fases d'ascens seguides del conjunt nedador després de les de la temporada passada a Linares.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I parlem ara de futbol sala. L'Escola Pia estan acabant de perfilar el projecte de la temporada que ve amb el primer equip a tercera divisió. Com us explicàvem divendres, a Can Colapi ja han confirmat el nou entrenador. L'escollit per substituir Pedro Donoso en el càrrec és el fins ara tècnic del sènior B, Jordi Martín. L'anem a conèixer millor amb aquesta conversa que ha mantingut en les últimes hores el Sergi Parc amb ell.
Som-hi, va, Jordi Martín, nou entrenador de l'Escola Pia. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Nou entrenador de l'Escola Pia, del seu primer equip, perquè al final has estat, com deia, el mateix club a la xarxa social les últimes 8 temporades al sènior B, per tant, una casa que coneixes de sobres, Jordi.
Sí, bé, jo vaig començar aquí molt aviat, perquè de fet soc alumne de l'escola, vaig ser jugador des dels 7 anys, després entrenador, com deies tu ara, els últims 8 al capdavant del sènior B, que al final és el... Ahir els deia, quan els explicava amb ells la decisió, si sóc aquí, si el club m'ha donat aquest premi, és gràcies a ells, al bé que han fet les coses, al bé que han treballat aquest temps. I la veritat és que amb moltes ganes de començar aquest nou repte al club de la meva vida.
Un repte dels grans, jo diria, Jordi, perquè ho hem dit per activa i per passiva a Ràdio Sabadell, que al final, clar, han estat 26 temporades del sènior A a segona B. Està clar que toca un canvi de cicle ara, una nova etapa, però no sé si amb aquell objectiu d'intentar tornar l'equip a la segona B el més aviat possible.
Sí, al final tu ho has dit. Jo crec que l'any que ve, per desgràcia, jugarem a una categoria que per història no és la que ens correspon. Llavors, nosaltres tenim molt clar, a nivell de club, a nivell meu personal, que el nostre objectiu és tornar a la Pia al lloc que li pertoca. És veritat que això ho fem en un moment de canvi generacional, que jo diria que ja va començar la temporada passada, molta gent nova, molta gent jove, i el que volem fer és construir un equip que tingui l'essència del que sempre ha sigut sempre l'Escola Pia, mirar primer a la base, a la gent de casa, i també, per què no, buscar fora allò que ens pugui aportar, allò que ens pugui complementar, i crec que les dues coses són importants per fer el millor equip possible. A partir d'aquí, els resultats dictaran una mica on estem, el que ens toca a nosaltres és treballar, és formar un equip que estigui unit, és que aconseguim que la nostra gent se senti orgullosa de nosaltres. Jo estic convençut que donarem molta guerra, que intentarem jugar un bon futbol sala, i a partir d'aquí veurem on acabem a final de temporada, però evidentment no renunciem a res.
En un moment així, bé, i aquesta pregunta segurament, Jordi, no és tant per tu, sinó seria més per la direcció esportiva, directiva, etcètera, però aquella sensació que, com que tocava fer canvis també, que sabia potser d'optar per algú que conegués bé, doncs això, que conegués bé la casa, que conegués bé la base, perquè al final, doncs això, si s'ha de fer un equip que en la seva essència sigui gent que ve de sota, que al final ha estat, doncs això, la filosofia de l'Escola Pia de sempre, però aquest cop ha de cobrar potser més importància això, no? I al final el perfil potser que buscava la directiva doncs era una mica això, no? Algú que conegués bé la casa i no portar algú que assumís les regnes, que vingués de fora i que hagués de començar una mica de zero.
Bé, com dius, això potser no és a mi a qui li hauries de fer la pregunta. Jo el que sí que et puc dir per part meva és que tinc molt clar les possibilitats que tenim, el club que som, l'orgullós que ens sentim del tipus de club que som i que no renunciem a res, com et deia. Tenim, jo crec, que totes les nostres possibilitats. Intentarem fer un equip competitiu i amb això em quedo. És veritat que jo, doncs, evidentment, els últims 8 anys he estat el treballant amb moltes de les generacions joves del club, els conec bé, i també, evidentment, és una mirada que tenim o que és la prioritària a l'hora de confeccionar la plantilla.
Ara que parles de la plantilla, al final, doncs, sabem que gent com el Pepe Font s'ha retirat aquesta temporada, i ja parlo només d'aquesta perquè si tirem una mica enrere a la vista hi ha jugadors molt importants en els últims anys que també han penjat les botes, però vaja, enguany això, Pepe Font que retira, Povedano que ha anunciat en els últims dies també que fa un pas al costat, al final tocarà fer molts canvis a la plantilla, Jordi?
Sí, jo crec que de manera natural tocarà fer-los. Al final jo crec que estem, no, amb aquestes baixes que tu has comentat, acabant de tancar, no, o d'acomiadar la millor generació de la història de l'Escola Pia, que jo he tingut la sort de viure des que era petit, pràcticament, i que m'he passat tantes tardes disfrutant el pavelló veient-los. I el que ens toca ara és intentar fer un equip de gent jove, gent de la casa, que té aquest sentiment únic i que ens ha de construir la base dels pròxims anys. No busquem una altra cosa. Al final, crec que la nostra idea d'anar per aquí, intentar consolidar una sèrie de jugadors joves perquè ens puguin liderar els pròxims anys, i aquest és el nostre objectiu.
I alguns d'ells, com deies abans, ja els hem anat veient aquesta temporada segona B, que no ha estat fàcil per ells, està clar, però que sí que han anat creixent setmana rere setmana i que tenen segurament aquest futur esperançador i que és una cosa que potser ja vèiem, no? A mitja lliga, allò de, bé, si l'Escola Pia ha de descendir a tercera, com tot fa indicar, veient la classificació, almenys veient aquests jugadors que estan evolucionant i creixent amb el sènior A, es pot tenir esperances, no?, de cara a pensar en un retorn a la segona B la temporada següent?
Sí, sens dubte. Jo crec que al final la temporada ha sigut dura per ells, estic segur, però també han tingut molts aprenentatges que estic segur que ens han d'ajudar de cara a l'equip de les pròximes temporades. Jo crec que hi ha una cosa que no podrem canviar per molt que vulguem, que és la inexperiència que tindrà l'equip, i jo el primer, però també després de tants anys treballant amb gent jove, gent de la base, el que m'ha ensenyat és que a vegades les ganes, la il·lusió, aquest sentiment de pertànyer a un club poden més que qualsevol altra cosa, i també intentarem explotar això rodejats de la nostra gent. Sabem que la nostra és una pista on li costa a l'equip visitant sumar punts, i ens haurem de fer forts aquí amb l'ajuda de tots ells.
Acabo, Jordi, i parlo ja també allò gairebé com he començat l'entrevista, per tancar el cercle, amb com ha estat el traspàs una mica, no? No sé si, clar, imagino que tants anys doncs portant el sènior B, entenc que també hi ha hagut d'haver aquesta comunicació amb el Pedro Donoso. No sé com ha sigut aquest traspàs, si heu parlat, si li has preguntat respecte, doncs, això, a les tasques de portar el sènior A, si ha sigut una transició natural, si ha estat bé o com ha anat tot plegat.
Sí, jo crec que sí. Al final, jo aquest any ja m'ha tocat anar a donar un cop de mà en alguns moments al primer equip, perquè el Pedro, doncs, estava sancionat o el que fos, a nivell d'entrenos, a nivell de partits. A mi també m'ha servit per anar veient una mica les dinàmiques que hi havia dintre l'equip, per veure el que respiraven al vestuari, no? Que a vegades des de fora sempre són situacions que costa més de veure, i al final el Pedro, bueno, què puc dir, és el, crec que l'entrenador més exitós de la història de l'Escola Pia. Crec que la seva etapa o les seves dues etapes en el club són brillants a nivell de resultats, a nivell també de veure un joc extraordinari, etc. I ara doncs em toca a mi agafar les regnes, i ho faig amb moltes ganes, amb molta il·lusió, em sento fort, em sento preparat i esperant ja començar.
I esperem que ho facis amb tota la sort del món i amb aquest gran repte, com dèiem, de poder tornar la Pia a la segona B tot just un any després d'haver descendit a tercera. Jordi Martín, el que dèiem, gràcies i tota la sort del món en aquesta nova etapa.
Moltes gràcies, una abraçada.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Del futbol sala al ciclisme, doblet d'Òscar Rota. Aquest cap de setmana, el ciclista de Can Uriac va guanyar dissabte al Baix Maestrat la clàssica latinensa Gran Premi Control Pack de 112 quilòmetres entre Rosell i Castell de Cabres, i l'endemà, diumenge, ahir, nova victòria, en aquest cas a la cursa ciclista Vila de Súria. Triomfa més especial perquè va ser superant a l'arribada el seu bon amic, company de grupeta i també sabadellenc, David Domínguez. Crec que acaba d'arribar d'entrenar fa poc. Hola, Òscar, què tal, com estàs? Enhorabona.
Bon dia, moltes gràcies.
Cap de setmana rodó,
Sí, la veritat que sí, que molt content.
Suposo que aquestes dues victòries en el mateix cap de setmana demostren que estàs en un bon estat de forma, no?
Bueno, sí, crec que ja porto... Bueno, unes setmanes trobant-me molt bé, i la setmana passada a Vigo, a la Copa Espanya, ja vaig fer quart, i aquest cap de setmana, bueno, hem pogut donar un passet més i guanyar.
La de dissabte era la primera prova challenge al País Valencià. Com va anar la prova allà a Castell de Cabres?
Sí, era la primera i, bueno, es va fer una escapada de principi i amb l'equip vam saber controlar-la molt bé. Amb l'ajuda dels companys em van deixar molt ben posicionat, i a falta de 25 quilòmetres pues, vaig poder canviar el ritme i arribar a meta en solitari.
Ahir va provar l'atac faltant 3 quilòmetres al cantabrà Víctor Castellano, i us va obligar a treballar el David i a tu. Bona entesa entre dos amics, i després va ser el més ràpid. Suposo que ha de ser especial primer haver d'entendre't per donar caça i després jugar-te l'esprint contra algú que coneixes tan i tan bé, no?
Sí, bueno, la veritat que ens vam entendre molt bé, el David i jo, i bueno, jo ja sabia que ell tampoc m'anava a posar molt difícil, que ens vam entendre molt bé, i un cop el vam atrapar sí que vaig poder avançar-me a l'esprint.
Suposo que és d'aquelles coses que dius, si l'enganxo, sóc més ràpid, no?, a la línia de meta.
Bueno, sí, jo tenia clar que tenia moltes opcions si l'atrapàvem, i bueno, al final ens va sortir bé, sí.
En línies generals, quin balanç fas del que portem de temporada, tenint en compte la quantitat de podis que porta ja, o de tirs al pal, com deies abans, a Vigo també, fregant el top 3, quin regust et deixa aquest curs?
Bueno, la veritat que bastant bo. Jo crec que la Copa Espanya no ha sortit la millor possible, però ara al final m'ha deixat amb un bon sabor de boca i jo li posaria un 8.
Tot i no ser sub-23, tens esperances que aquests resultats puguin cridar l'atenció d'algun equip professional, com per exemple amb el teu germà, amb el Raül o el propi David, o això és massa a dir?
Bueno, és molt complicat, però sí, no et diria que no, ja que el David també era èlit i va ser possible, però bueno, està complicat, però no impossible.
I de cara al futur, quins reptes tens ara, Òscar?
Bueno, ara, en principi, aniré a Portugal a córrer amb un equip amateur, i, bueno, ens haurem de deixar veure, i una nova oportunitat.
De fet, tenies el teu germà, el Raül Rota, a Portugal, competint aquesta setmana al Grande Premi Internacional Beiras e Serra d'Estrela, 37è lloc a la general, pel del Ràdio Popular Paredes Boavista, acabant entre els 15 primers en dues de les tres etapes. Remato amb això, amb la curiositat, sortir a la grupeta amb el David, amb el teu germà, etc. Ja hem dit moltes vegades aquesta colla que s'ha format aquí a Sabadell, però fins i tot el fet de compartir aquestes vivències en una família tan estretament lligada al món del ciclisme com és la teva, amb el teu pare, amb el teu germà, tot això ha de ser especial, no? M'imagino, de viure-ho més encara pel fet de tenir a tants familiars aquí dins dels equips.
Sí, la veritat que ho fa molt més fàcil, i també, bueno, els dies dolents t'anima a entrenar, i si un no té ganes, pues ajuda l'altre, i bueno, fa molt més fàcil, i més quan
tens també el David o el Pau Matarín i molta més gent per aquí per entrenar.
Doncs Òscar Rota, el que dèiem, enhorabona per aquest doblet, dues victòries en dos dies i que en siguin moltes més. Una abraçada, cuida't molt.
Moltes gràcies, adeu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I avui acabem el programa amb handbol. L'Oar Gràcia Masculí s'ha classificat per la final de la Copa Catalana després de derrotar el Sant Vicenç al partit de les semifinals. Pau Roche, com estàs?
Què tal, Adri?
31-26 van imposar-se els graciencs al carrer Bocaccio amb una plantilla amb força jugadors de la base.
Així és, tot i que a l'Oar li va costar entrar al partit. Els visitants van situar-se ràpidament amb 4 gols d'avantatge, però a través d'un parell de canvis a nivell defensiu els graciencs van anar a poc retallant distàncies fins que finalment van acabar revertint la situació. Els verd-i-blancs enfronten la Copa amb la perspectiva d'anar integrant en dinàmica de primer equip a jugadors de la base per anar preparant-los per la competició. De fet, pel partit de semifinals només la meitat de la convocatòria era de la primera plantilla. Escoltem a Pere Ayats, entrenador de l'OAR.
La Copa l'hem treballat molt per anar preparant jugadors de la cantera, de casa, gent jove que ha de donar el salt al primer equip i això, i estem treballant amb això i efectivament els resultats estan sortint i els xavals estan donant la cara i estan competint, així que estem en bon moment i hem de seguir amb aquesta línia.
La final serà en seu neutral contra el Bordils, un rival al qual ja s'han enfrontat durant la temporada regular i que se'ls ha donat força bé als graciencs. L'OAR, per tant, seguirà amb la mateixa dinàmica, amb una mescla entre jugadors de la del primer equip i del planter. A més, el fet d'arribar a la final de la Copa Catalana significa també aconseguir un bitllet per disputar la Supercopa de Catalunya i enfrontar-se a un rival de la Lliga Sobal, és a dir, Barça o Granollers. Així reben la notícia des del club.
El fet de jugar contra un equip de primer nivell pues, sempre dona aquest caliu de club, no?, que la gent ens vingui a veure i de sentir-nos... pues que estem recolzats per l'afició, per la gent del club, llavors sabem que és un partit que vindrà gent i sobretot disfrutar-lo tot el que puguem.
Però de tot això ja en parlarem de cara a la pretemporada del curs vinent. A l'agost és quan està previst que es disputi el torneig. De la seva banda, avui a les 9 del vespre és el torn del femení, en el seu cas, als quarts de final de la Copa Catalana. Visita el Bocaccio Arena al Sant Joan d'Espí, un rival que, com les de Carol Carmona, ha jugat enguany a la divisió d'honor plata. Les verd-i-blanques, per cert, ja estan classificades automàticament per la Supercopa de Catalunya pel fet d'haver estat el millor equip de la seva categoria l'any passat.
Gràcies, Roche, fins ara.
Adéu.
Falten només 45 segons perquè siguin les dues, l'hora del Notícies Migdia, amb la Núria Garcia i tota la colla del Departament d'Informatius, també amb el Toni González, que ha estat a les vies de so. Recordeu, avui a les 8, tribuna preferent a l'antena de Ràdio Sabadell i també al Twitch, demà més teca, aquí a partir de la 1. Que passeu un bon dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.